Walter, escúchame. Lo hecho, hecho está.
De hecho, no de pensamiento.
Tienes que vivir tu vida.
No sé, no estoy seguro.
Tienes una brillante carrera.
Mi padre solía decir eso.
Tu padre tenía razón.
Mi padre nunca tuvo razón. Desde el día que entró y encontró a tu tía en el suelo.
Debes olvidarte una vez todo eso.
Estaba sentado a tu lado en el tribunal. Mientras yo, como fiscal público, pedía que el Estado le quitara la vida a un hombre por el brutal asesinato de la señora Ivers. Mi padre no dijo nada. Yo le miré, pero no dijo nada.
Tu padre era un hombre realista.
Mi padre, que descanse en paz, era un hombre avaricioso.
El hombre que ejecutaron era un criminal. Lo hubieran colgado igualmente por cualquier otra cosa.
Un hombre es un hombre y la justicia es la justicia. Ya sé que es así, pero no puedo presentarme delante del pueblo. Las palabras no me saldrían. Preferí emborracharme. Y me emborraché.
Serem a la xarxa, Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Albert, com estem?
Bé, estem parlant avui de paraules majors, eh?
Sí, certament. Estem parlant de Kirk Douglas.
Ni més ni menys.
Sí, aquesta escena que sentíem era una escena de la pel·lícula L'estrany amor de Martha Ivers, de l'any 1946, de Louis Milestone, que va ser la primera pel·lícula que va interpretar Kirk Douglas.
Déu-n'hi-do, la... eh? Sí. 1946, clar.
Fa molts anys, clar. Sí, sí. Sí. ell va debutar al cinema amb aquesta pel·lícula. Tenia un guió excel·lent, realment excel·lent, de Robert Rosen, i ho va fer al costat doncs, de Barbara Stanwyck i Van Heflin. L'escena que ara sentíem era una escena entre Kirk Douglas i Barbara Stanwyck. En aquesta escena que sentíem, el doblatge ho malmet bastant, perquè la veu que li van posar a Kirk Douglas
És que els doblatges d'aquella època tenien com aquesta... eren molt afectats, no? Sí, tenien aquesta forma...
Sí, era més artificial.
Sí,
sí, era... Sí, es treballava així, diguéssim, oi?
No és culpa dels dobladors, és a dir...
Era l'època. Es doblava així, es doblava d'aquella manera, però aquesta veu que li van posar doncs no encaixava gaire, perquè, a veure, el personatge que interpretava Kirk Douglas, l'estrany amor de Martha Ivers, era un personatge bastant pusil·lànime, però no fins a la caricatura, com ara aquí que el posen una mica ploraner, oi?
Sí, 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 sí.
I, per tant, doncs, millor en versió original. Bé, avui, com podem deduir, doncs dedicarem el cinema a la xarxa a la figura de Kirk Douglas perquè ens va deixar recentment el dia 5 de febrer passat. Uh-huh. Era una de les llegendes encara vives, encara en queden algunes, de Hollywood, del Hollywood clàssic, i tenia 103 anys.
La sensació era que molta gent, jo crec que ja pensava que ja no hi era, de la sensació.
Sí, sí, clar, perquè com que està... A partir del moment que els actors es retiren, molta gent es pensa que ja són morts. Malauradament no és així. Bé, vull dir, malauradament, dic, per sort no és així, però malauradament per la seva carrera, doncs sembla que siguin ja, que no existeixin.
Sí, sí.
I no és veritat, no? Vull dir, encara són vius. I Gina Lolo Brígida, per exemple, és viva i té 93 anys, per tant, però vaja, Kirk Douglas en 3, Déu-n'hi-do. Ell era, bé, a part de ser un home d'una longevitat extraordinària, doncs havia nascut a Nova York el 1916, però no era nord-americà pròpiament dit, sinó que d'origen era rus i jueu, les dues coses. I aleshores ell, el que passa és que quan arriba... Bé, ell va fer un llibre que parlava molt dels seus orígens, de la seva vida, que es deia El fill del trapaire. I ell no va amagar mai els seus orígens russos. Pensa que en aquella època...
Home, als Estats Units del segle XX, de la Guerra Freda...
Sí, ser rus no era
ben vist.
No era una cosa gaire ben vista. Per bé que, val a dir que ell era molt nord-americà, també. Ell debuta l'any 1946, com hem dit, tenia 30 anys a la pantalla amb aquesta pel·lícula, L'estranya mort de Martha Ivers, i l'any següent ja immediatament fa Retorn al passat, que no és el protagonista, però gairebé al costat de Robert Mitchum. I en aquesta primera etapa de la seva filmografia roda pel·lícules molt francament bones i molt notables, com Carta a tres esposes, de Joseph Mankiewicz, Champion, que aquí es va estrenar amb el títol de L'ídol de fang, de Mark Robson, El trompetista, de Michael Curtiz, amb Lauren Bacall i la Doris Day, després El zoo de cristall, basada en una obra de Tennessee Williams, Camí de la forca, de Raoul Walsh, també Un estrany a la meva vida, de Richard Quain, amb Kim Novak, que estava basada en una novel·la d'Evan Hunter, Ulisses, de Mario Caverini, al costat de la Silvana Mangano i l'Anthony Quinn, que era, bé, estava basada en el poema d'Homer, i també va fer westerns com Duel de Titans i L'últim tren de Gang Hill, les dues de John Sturges, una amb Burt Lancaster i l'altra doncs, amb Anthony Quinn. Tanmateix, una pel·lícula molt més important que totes aquestes, molt més, va ser Camins de Glòria, de Stanley Kubrick, un portentós al·legat antibalicista en què Kirk Douglas encarna un coronel, el coronel Dax, que veu com la follia del seu país i especialment l'encegament despietat dels seus superiors militars francesos estan enviant els regiments de soldats a una mort segura. Ara escoltarem un fragment.
Señor, me deja sugerirle lo que puede hacer con ese ascenso.
Coronel Dax, discúlpese ahora mismo o le arrestaré.
Me disculpo por no haber sido del todo sincero con usted. Me disculpo por no revelar mis verdaderos sentimientos. Me disculpo, señor, por no haberle dicho antes que es usted un degenerado, un viejo sádico. Y aunque me hunda en la profundidad del infierno, no le pediré más disculpas.
Coronel Dax, me decepciona usted. Ha perdido su agudeza por culpa del sentimentalismo. Usted quería salvar a esos hombres. Y no iba detrás del puesto de Miró. Es un idealista.
De veras, coronel, que lo siento. Estamos haciendo una guerra que tenemos que ganar. Tuvimos que fusilar a esos hombres. Usted ha acusado al general Miró y yo le he pedido cuentas. ¿Qué es lo que he hecho mal?
Si no se sabe contestar a esa pregunta, le compadezco.
Bé, obres mestres del cinema, no?
Sí, val a dir que Stanley Kubrick, gairebé la major part de les pel·lícules que feia eren obres mestres. Sí. Han quedat. Era un home molt laboriós, això sí, els actors a vegades es cansaven moltíssim perquè feia repetir, era molt perfeccionista i mai no en tenia prou. I els seus rodatges duraven moltíssim. Però tenies la garantia que després l'acabat era molt bo. Era una pel·lícula que quedava per la història. Aquesta, com hem dit, és una escena de Camins de Glòria de l'any 1957, i bé, no va ser l'única vegada que Kirk Douglas i Stanley Kubrick van treballar junts. Tres anys després van tornar a fer-ho quan van rodar la pel·lícula Spartak.
Home, un altre clàssic també.
Sí, aquesta és una altra molt bona pel·lícula, una pel·lícula doncs, on tots dos van tenir moltes diferències, un munt de discussions, eren dos caràcters, i per tant topaven. Fins al punt que Stanley Kubrick va dir que Kirk Douglas era una merda amb talent. De manera que ja et pots imaginar.
Sí.
Respectaven el talent de cadascun, però topaven. Els rodatges de les dues pel·lícules que van fer, per tant, van ser molt conflictius. En el cas de la primera, perquè Kubrick també volia canviar el guió de dalt a baix. I això, doncs, ja pots imaginar que era un desgavell. I en el cas de la segona, d'Spartak, doncs, arran de la cacera de bruixes del senador McCarthy i del Comitè d'Activitats Antinord-Americanes, que tenia una...
El que dèiem abans, no?, de ser rus, també, que era una època complicada.
Bé, però no era per ell, en aquest cas, no era per ell, sinó era perquè pel guionista de la pel·lícula Spartak era Dalton Trumbo. I com aquest home tenia acusacions de comunista, doncs aleshores havien vetat, el Comitè d'Activitats Antinord-Americanes havia vetat que aquestes persones poguessin treballar en el món del cinema. Alguns ho feien amb pseudònim, amagats, i aleshores, per sort, Dalton Trumbo va ser reivindicat gràcies a Kirk Douglas. És a dir, va treballar com a guionista, al principi com a pseudònim, i finalment es va acabar les llistes negres i ja va poder aparèixer amb el seu nom. També val a dir que, en el cas d'Spartak, Kirk Douglas, que era el productor de la pel·lícula, va acomiadar el primer director, que era Anthony Mann, i va contractar Stanley Kubrick.
Molt complicat. Tot
sí, en realitat passa moltes coses. Un altre director en què Kirk Douglas va treballar en diverses ocasions va ser Vincente Minnelli, i ara escoltarem una escena d'una gran pel·lícula de Minnelli en què Kirk Douglas interpreta un actor sense feina que ha entrat a la decadència i que aquí ningú contracta. I quan li donen alguna cosa gairebé és per caritat. Dues setmanes en una altra ciutat.
Tú y yo hicimos algunas buenas. Sobre todo un par de ellas. Parecía como si hubiese una ley federal que nos prohibiera equivocarnos.
Parecía que nuestra suerte nunca iba a cambiar. Solo que no era suerte. El secreto era que nos decíamos uno a otro la verdad. Jack. Jack. Estoy pensando que podrías llevar tú el doblaje. Lo harías como si fuera yo. Y le darías a esta película el verdadero sonido Kruger.
Vamos a ver, déjame estar seguro de que lo he entendido. ¿En una película tuya me estás pidiendo que dirija yo el doblaje?
¡Eso es, Jack! De esa forma estaríamos juntos de nuevo.
Cuando llegó tu cable no podía creérmelo. Me dabas una nueva salida, la oportunidad de vivir de nuevo. Cuando llegué a tu rodaje me sentí en casa, en casa. ¿Por qué me hiciste volar 3,000 millas para no hacer nada? ¿Por qué? ¿Por qué mandaste el cable?
Bueno, tu doctor me escribió y me pidió que te diera un trabajo, cualquier trabajo.
No quiero tu caridad. Si estoy acabado, estoy acabado. Así que iros al infierno tú y todo este maldito asunto.
¿Y luego qué? Estúpido actor fuera acabado. Sin mí no eres nada, ya lo sabes. Vete, vuelve a tu manicomio y quédate allí.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí. Dues setmanes en una altra ciutat. Aquesta pel·lícula jo la vaig veure fa 2 dies, la vaig voler tornar a veure. Feia molt de temps que no l'havia vist i aguanta, llevat alguns detalls propis de l'època, però aguanta molt bé. I és una de les grans pel·lícules que s'han fet sobre el món del cinema, especialment de la indústria de Hollywood, que és despietada. Despietada, com podem trobar. Sí. Quan no ets a dalt, es pot gotar-li. Aquesta pel·lícula la protagonitzava no només Kirk Douglas, sinó Edward G. Robinson, que era, representa que era l'altra veu que sentíem que dialogava amb ell, Sid Charisse, Claire Trevor i un joveníssim George Hamilton i Rosanna Schiaffino, que tenien 23 anys, i un encara més jove, Dahlia Lavi, de 20 anys. Kirk Douglas va rodar al llarg de la seva vida una 70ena de pel·lícules i va ser un dels actors de la generació d'or de Hollywood, al costat de Richard Widmer, John Wayne, James Stewart, Robert Mitchum, Burt Lancaster, etcètera.
Sí, sí, grans noms.
Tots aquests, ell era un d'aquests grans. Un film excel·lent que ell va rodar, per exemple, va ser Els valents cavalquen sols, amb Gina Rowlands, un altre guió de Dalton Trumbo, L'últim capvespre, de Robert Aldrich, amb Rock Hudson, Dorothy Malone i Joseph Cotten, Primera victòria, d'Otto Preminger, amb John Wayne i Patricia Neal, El compromís, d'Elia Kazan, amb Faye Dunaway i Deborah Kerr, també La llum de la fi del món, de l'any 1971, que va rodar al Cap de Creus, amb Yul Brynner i Samantha Eggar, i que la gent de cada que és, la gent que va assistir al rodatge i la gent del poble, agradava molt Kirk Douglas, era una persona molt simpàtica, estava sempre amb la gent del poble, i en canvi la gent parla bastant malament de Yul Brynner, que era bastant, feia un monopart. Mira, que són caràcters. Pel que fa a pel·lícules dirigides per Vincente Minnelli, protagonitzades per Kirk Douglas, doncs hi trobem dues sobre el món del cinema, una ja l'hem dita, Dues setmanes en una altra ciutat, i una altra és Captius del mal, amb l'Anna Turner i Gloria Graham. I sota les ordres de Minnelli també va rodar, per exemple, doncs Van Gogh, La passió de viure, al costat de nou de l'Anthony Quinn. Quinn feia de Gauguin i Kirk Douglas feia de Van Gogh. I també Tres amors, al costat de Pierangeli, Ethel Barrymore, Leslie Caron, James Mason i Lasanza Gabor. I Kirk Douglas es va retirar del cinema l'any 2004, quan tenia 88 anys, i ho va fer amb la pel·lícula Il·lusió, sobre un il·lustre director de cinema, que és molt a prop de la mort, i està recapitulant el que ha estat la seva vida.
TNT, és adequat.
Sí, ara Kirk Douglas, amb la seva mort a Beverly Hills, el 5 de febrer passat, a 103 anys, doncs podem dir que ha tancat, en certa manera, un capítol de la història del cinema, un capítol molt brillant. Ell, curiosament, no va guanyar mai cap Òscar, va tenir tres nominacions, però no en va guanyar mai cap, només un d'honorífic pel conjunt de la seva carrera quan ja tenia 80 anys. I després d'haver lluitat contra una trombosi, amb una paràlisi facial que li va afectar la parla, En fi, va patir moltes, clar, era un home que anava fent gran. Nosaltres direm adeu a Kirk Douglas, agraint-li les moltes hores, les grans hores de cinema que ens va proporcionar amb el seu talent i la seva personalitat, escoltant-lo cantant en una pel·lícula del seu amic Vincente Minnelli, 20.000 llegües de viatge submarí, basada en la novel·la de Juli Verne, i la cançó es diu "And the moon grew brighter and brighter", i la lluna es va fent més i més brillant.
I was under a prairie moon, whistling a lonesome tune, when my roving eye came to sight her, and my heart rode lighter and lighter, and the moon grew brighter and brighter. When I told her that she was swell, she said, "You're swell as well. I just don't know who was politer." Then my arms just seemed to invite her, and the moon grew brighter and brighter.
E-la-la-lo-dee-o, e-la-la-lay-dee-ay.
So I rounded up some kisses to delight her, and she roped me tighter and tighter, and the moon grew brighter and brighter.
Talked about a rise of blue, talked about a preacher too.
'Twas the preacher talk that seemed to dynamite her. She said he could tie the knot that can't be tighter, and the moon grew brighter.